I 4 minuts, però deixem ara amb Tentol i actualitzarem totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui s'ha començat a eliminar la planta invasora i tòxica que creix a l'embassament del Gorg Blau.
Tentol, amb Margalida Mateu.
I de seguida ens atam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ho fem amb Antoni Cardell, que riu, i que és en altres el control tècnic. I que, doncs, si fins ara havien jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol, així que ho farem amb en Celestia Livem.
Som aquí.
Amb en Miquel Jung.
Bon dia.
I amb el nostre becari Toni Guiscafrà.
Hola.
Ja te queden poques taules de redacció avui, sí, i demà.
Avui i demà.
Oi.
Vaja.
Mira. Però bé, hem de començar parlant-vos d'un tema que mos ha sorprès i interessat a l'hora, perquè llegíem els diaris que hi ha hagut una planta invasora i tòxica que havia crescut al Gorg Blau.
Ja sí, aquesta setmana han sabut que una planta tòxica i invasora amenaça la potabilitat de l'aigua de l'embassament Gorg Blau. Es tracta de la Nicotiana glauca, que conté substàncies perilloses si es consumeixen i que se desconeix si pot afectar la potabilitat de l'aigua d'aquest embassament. El primer focus, que era molt reduït, se va detectar a finals de l'any passat, l'any 2024, i se varen planificar actuacions per controlar-lo i aturar-lo, però segons expliquen des de la Direcció General de Medi Ambient i Gestió Forestal, la forta sequera d'aquest any ha fet que s'expandeixi fins a ocupar gairebé una hectàrea. Avui s'ha començat a actuar per frenar l'expansió d'aquesta planta a través de la seva eliminació manual.
I d'una altra, volen saber més informació de tot plegat, és per això que tenim en connexió telefònica la doctora en Biologia de la Universitat de les Illes Balears, na Joana Cursac. Joana, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Benvinguda, gràcies.
Moltes gràcies.
Mos hem de preocupar per aquesta planta tòxica que ha afectat en el Gorg Blau. Recordem que el Gorg Blau és un dels embassaments que abasteix d'aigua a Palma, per exemple.
Sí, així és. Bé, s'ha de dir que aquesta espècie és una espècie sud-americana que va arribar aquí a principis del segle XIX com a planta ornamental i que actualment està estesa a molt d'indrets d'arreu de les illes. Vull dir, aquesta població puntual i bastant gran sembla ser que se troba en el Gorg Blau. En el Gorg Blau no és un fet aïllat, sinó que, com us dic, és relativament comuna ja, malauradament, avui en dia trobar-la a voreres de carretera i sobretot també a torrents.
Mm-hmm. És a dir, que és una planta invasora, allò que coneixem. Bé, que ha vingut de fora, no?
Exactament. Mm-hmm. Ha vingut de fora amb la finalitat ornamental, perquè és un arbre que creix ràpid, que sempre Bé, té fulles, fa una floració bastant abundant. Les flors no són molt grans, però com que la planta en produeix moltes, llavors, des del punt de vista ornamental, està ben considerada. Aquesta va ser la via d'entrada. El que passa que s'ha adaptat molt bé en el clima mediterrani.
Massa bé, no?
I llavors, sí, ha fet que s'hagi escapat a la natura i que hagi esdevingut invasora. Mm. De fet, és una de les espècies que està incloses en el catàleg nacional de flora exòtica invasora. I per aquest motiu s'ha d'actuar des de l'administració fent gestió i erradicant aquestes poblacions.
Mm-hmm, clar que sí. I com ho feis? Avui heu començat. S'ha de fer manualment l'eliminació d'aquesta planta?
Sí, és a dir, les tasques d'erradicació per tal de no malmetre el medi ambient, és recomanable fer-ho manualment. El que passa que és una tasca que s'ha de continuar en els temps, perquè aquesta espècie produeix moltes llavors que, a més, persisteixen en el banc de sol, de manera que, tot i que ara, en les pròximes setmanes, se pugui erradicar aquesta població, això no vol dir que l'any que ve o d'aquí un temps torni a aparèixer, perquè queda en forma de banc de llavors en el sol. Però és tan important les tasques de continuació d'aquest tipus de gestió.
Mm. I fins quin punt és tòxica, que pot provocar?
Sí, aquesta és una espècie de la família de les solanàcies. Moltes plantes d'aquesta família tenen alcaloides, que són productes del metabolisme secundari de les plantes, que en aquest cas actuen sobre el sistema nerviós i que poden produir aturades cardiorrespiratòries. El que passa que és problemàtic, però fins a cert punt, perquè la seva toxicitat sobre la fauna o sobre l'ésser humà s'adonaria en cas que aquestes plantes fossin ingerides. No existeix literatura científica que hagi demostrat que es fet de ser present aquests compostos tòxics se puguin dissoldre a l'aigua. No? El que sí que està demostrat és que via ingesta són molt tòxics i fins i tot poden produir la mort, però sempre i quan s'ingereixin aquestes bé, fulles o, en realitat, excepte les llavors, tenc entès que qualsevol part de la planta és tòxica, no? Però sempre per la via ingestió.
Coneixen si s'han donat casos en animals, per exemple?
En animals, sí. Aquí a Balears no m'acosta que s'hagi documentat, però a altres indrets on és introduïda aquesta espècie, sí que hi ha herbívors que sí, han mort a causa d'aquesta ingestió.
Uh-huh. Sí. Com és que ha proliferat en una zona tan concreta com el Gorg Blau? Perquè ha trobat les condicions òptimes, però clar, també veiem que clar, el Gorg Blau ara tampoc no està a una alçada molt grossa d'aigua, per tant, està per damunt.
Uh-huh. Aquesta espècie en concret, bé, i moltes de les que tenen un caràcter invasor, és una planta és una espècie molt, molt competitiva, en el sentit que s'adapta bé a moments de falta de dèficit hídric, perquè les llavors són capaces de resistir durant molt de temps intactes en el banc de llavors del sol. I llavors ocupen extensions d'una manera relativament ràpid per la gran quantitat de llavors que produeixen. I llavors això produeix que en poc temps se puguin expandir i acabar desplaçant espècies que són autòctones. Uh-huh. Llavors aquestes tasques d'erradicació que se fan des de l'administració són molt importants i fer-les sobretot en estadis primerencs, perquè una volta l'expansió ja ha avançat, llavors de cada vegada aconseguir l'erradicació total és més complicat.
Uh-huh, clar. I està en contacte amb l'aigua aquesta planta?
I pot estar, sí, pot estar en contacte amb l'aigua. De fet, viu molt bé a torrents, que temporalment estan inundats. Llavors, sí, no té problemes. I a la vegada, ja vull dir que s'adapta també a períodes de més sequera. Llavors, és molt adaptable i això fa que les garanties d'èxit que té cara a l'expansió.
Sí. Però no hi ha risc ara mateix pels humans? S'ha analitzat l'aigua del Gorg Blau? Hi ha un control?
Bueno, ja no me correspon aquesta tasca, això se fa des de l'administració, però òbviament sempre que l'aigua que va destinada en el consum humà, hi ha uns protocols d'anàlisi i òbviament si se detecta indicis de toxicitat, se posa una alarma, no? Llavors, no, en aquest sentit, no hi ha motiu per estar preocupats. I a banda, que ja vos dic, des del punt de vista científic, no hi ha literatura que demostri que l'aigua que ha estat en contacte amb aquestes plantes també incorpori aquests elements tòxics, sinó que sempre ha estat via ingesta de part de les plantes.
Sí, sí, s'entén. Sí. Doncs aquest dia ara se llevarà, durarà molt de dies, ho saps, més o manco, Joana, quin dia es poden tardar a llevar la planta del Gorg Blau?
No t'ho sé dir, perquè bé, jo som professora de la universitat, llavors ja faig recerca en temes d'espècies amenaçades, però des de la universitat no participam activament d'aquestes tasques, sinó que se fa des de la Conselleria de Medi Ambient, des de l'administració pública, però per el fet de ser una tasca manual i que ocupa, perquè he pogut llegir, bastanta superfície, llavors se necessiten moltes mans o molt de temps, tot depèn de la quantitat de recursos humans que es puguin posar a l'hora, també.
Doncs ho anirem seguint. Joana Corsac, professora de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies.
Nosaltres.
Ens ha quedat molt clar.
Fins una altra.
Així que ja ho tenim ben present. Gràcies, Joana. Fins una altra.
Adéu, fins
una altra. Doncs sí, ara ja tenim tota la informació d'aquesta planta, que a vegades allò d'ornamental, mira que bé aquesta planta, que és de guapa, però no sabem fins on pot adaptar-se i fins on pot arribar. Per tant, hem d'anar alerta amb aquestes coses, perquè llavors molt fugen de les mans, com ha passat amb aquesta planta invasora que ha arribat al Gorg Blau. Però bé, canviem de tema, perquè ara vos hem de contar que casar-se a Manacor està de moda. A Manacor, celles brillant, el mateix sol de fa milions d'anys, i pastils rets més transitats, hi van senyors que saben
refranys. I d'ahir sí, casar-se a Manacor està de moda, sembla ser. Això és el que s'explica a un article del diari Última Hora. Segons les xifres oficials de l'Ajuntament, en només 5 anys, les noces que s'hi han fet han incrementat un 368%. Si el 2021 se n'hi varen fer 48 matrimonis civils, en el que duim de 2025 ja s'han casat 225 parelles. Més dades. Els mesos més demandats són els de primavera i estiu. De fet, durant l'abril, juliol i setembre s'han celebrat unes noces gairebé cada dia.
Cada dia, uau.
Sí.
Entre setmana... Bé, dilluns, dimarts, sí, dimecres, sí. Cada dia. Mesos d'abril, juliol...
Abril, juliol i setembre. Agost...
Fa massa calor.
Descans, fa massa calor.
No, sí. També. Supos que administrativament
també... Maig i juny, bé, és final de curs, sempre hi ha correguda... Sí, s'han de tancar moltes coses, maig i juny. Bé, i un dels espais que poden dir que té més demanda per casar-se és el Museu d'Història de Manacor. A causa de tota aquesta demanda, l'Ajuntament del municipi vol aprovar una nova ordenança de taxes per la celebració de noces. I seran un poc més cares. que es en el Museu d'Història arribarà a costar 416 euros al cap de setmana i 250 entre setmana. Uh-huh. A la sala de plens, a Notau, s'arribaran a pagar 267 euros al cap de setmana i 145 entre setmana. I fins i tot han creat una nova modalitat de noces, les low cost.
Noces low cost, també.
Les de baix cost. Seran cerimònies conjuntes en diverses parelles.
Ai, què me dius?
Només costaran 24 euros. No sé si vos interessa. Ja? Se celebraran els dimarts, dimecres o dijous. Podeu demanar lliure. No?
M'he emprat a tocar a dinar.
això és veritat.
Mai se sap. El matrimoni, si tu es pots sortir, verà a tocar.
Sí, però no podeu anar a casar-vos quan vulgueu, no. Entre les 12:30 i les 2 del migdia.
Clar, si val 24 euros.
Mm. Home, clar entre passaria. Setmana... clar, també hem de tenir present que això és una administració i, òbviament, s'adapten en els horaris administratius i funcionarials de l'Ajuntament.
Surt bé de preu, preu de menú. Són dos menús.
Perquè jo quan vaig combregar, varen combregar amb un altre, amb uns altres... Mm. No varen combregar tots sols, varen combregar el meu germà i jo, sí. I varen combregar una altra amiga meva, amb el seu germà. Varen aprofitar tot quatre per combregar. I clar, això és allò mateix. És a dir, tens una parella d'amics que voleu casar-vos plegats? Aprofitau, i a Manacou ho tindreu per 24 euros. Res.
Sí, sí. L'altra cosa és que te toquin gent que no coneixes. És el mateix dia.
Bé, no passa res.
No, supos que van...
També te pot casar amb gent que no coneixes.
Però tirat de preu, que ningú diria.
Ah, normal que se carin
24 euros.
Normal que se carin
tants. Que no és res més barat.
Sí, però no se casen per això.
No, ja ho sé, ja ho sé.
Que sigui barat.
Però...
Que se't sembla de cor. Ara ve que hi ha moltíssimes noces i la gent jove se torna a casar moltíssim. I això ho haureu vist perquè o vos hauran convidat a qualque nosa o ho haureu vist per xarxes socials. Perquè...
En Toni encara no, encara és massa jove.
No has anat mai a cap nosa encara?
Sí, però no...
No de joves.
No de gent tan...
No d'amics, no d'amistat.
Jo tampoc, jo encara no tinc cap amic,
no?
Ni amiga que s'hagi casat.
Jo amics sí,
però... Encara, però jo crec que no falta molt.
Quan arribin, si és que arriben.
Jo amics sí, llavors es disparen. Que hi ha bastanta diferència d'edat, però és veritat que això, bé, no hi vaig anar, però bueno... Res.
Bé, però vos agradaria que el vostre entorn se casàs, que vos hi conviassin... Si és com jo, llavors comencen a ploure, les noces.
Sí, segurament d'aquí poc
comencin... Quan se comença a casar el primer amic o amiga...
Sí, sí. Segurament passarà això, d'aquí poc comenci un amic i després aniran tots a darrere. Però sí, ha de ser un dia guapo, no?
Sí.
Un dia que t'ho passes bé i que celebres...
Sí, no sé si passen més bé convidats que els nuvis.
Segurament sí.
Sí, segurament.
Perquè n'hi vis jo crec que fan molt aquest dia. I...
Bé, però també és un dia passar-ho bé.
Sí.
Per passar-ho bé per les persones que se casin, per demostrar la seva estimació, i que de cada vegada veig que també és un tema més festiu, perquè de cada vegada les noces tenen més música, més DJs, més bandes...
Mancosa que van comentar fa un parell de setmanes que no els hi van anar massa.
Aquesta no va
ser un pot desgraciada.
Però a banda d'aquestes, a veure que si t'hi fixes...
Però bé, mira, poden anar a Manacoi per 24 euros. Se pot tornar a casar.
Però
jo no sabia que la sala de plens era un lloc on la gent se casava.
I tant.
Sí, clar, sí.
I te penses on se casen, sí. A Palma també se casen a Cort.
Sí, jutjat de pau, però...
No, per dins dels ajuntaments també. Els regidors poden casar. Els regidors poden...
Ara bé, si ho voleu fer al Museu d'Història de Manacor, ja podeu preparar la cartera, perquè ja és un poc més car, i també a altres bandes del municipi, perquè és allò que passa, que molt de municipi, jo me'n recordo que a Montuïri un temps s'hi casava moltíssima gent. Cada dissabte hi havia unes noces, i eren noces de gent externa, i deia, aquesta gent qui és? I era perquè l'Ajuntament de Montuïri, la taxa per casar-se era de les més barates de Mallorca,
clar.
I la gent venia.
Això és el que devia passar a Manacor. De fet, aquesta notícia d'última hora explicava que fa molt d'anys que no canviaven les taxes per els casaments, per les noces, i clar, devia passar això també, que era més barata que altres
saturat.
Municipis. Sí.
Mm-hmm. Cap de Pere és molt famós que et sents castell.
És que és un privilegi també.
Ai,
és que només per sa foto.
Clar, i també
ja
tenim allà cicles i des castell, bé, cicles antiga de Cap de Pere,
sí.
Que ja, clar, se casen primer allà i bé, clar, és que és un lloc molt guapo
sí,
i té molt bones vistes.
normal. I el que m'ha creat molt l'atenció són les noces comunitàries, que són amb altres parets.
Sí, sí.
Això...
sí, sí.
Mos ha agradat aquesta notícia. Bé, què he dit, si vols voleu
casar?
Llavors,
la foto conjunta.
Eh? Ja, clar, llavors, no. Ja que és.
A lo millor fas amics, fas parelles amigues.
Conèixer-te deu conèixer, tots heu de conèixer, no?
Jo quan vaig combregar,
ja ocupes el mateix...
hi havia el meu germà i jo que combregaven junts, aquesta amiga meva, el seu germà, que jo combregaven junts, i hi havia el banc, diguéssim, nostre, i el nostre convidat darrere el nostre banc, i el convidat dels altres darrere el seu banc. Però hi havia convidats a les dues comunions.
Però jo no sé si una sala de plens hi cabrà tanta gent, o si la casa tan...
Però bé, va fer gràcia aquest moment de compartir aquest espai i moment amb altra gent que, sobretot a les comunions, se fa molt. Hi ha pobles que tots els lots combreguen el mateix dia i ja ho tenen fet.
Ja ho tenen fet el mateix dia tothom, ja està.
Va, canviant de tema, explicat aquesta anècdota, ara vos hem d'explicar que hi ha una nova moda, la de les parelles de famosos, que vesteixen ben igual. Idò sí, que cada setmana ha corregut molt per xarxes socials la imatge de Kylie Jenner i en Timothée Chalamet abans de l'estrena de la pel·lícula Martí Suprem a Los Angeles. Però allò que ha criat l'atenció és que la parella anava vestida amb un look de color taronja, taronja fort, taronja fosforescent, i molt coordinats. De fet, ha fet gràcia que el diari El País hagi fet un recull d'altres parelles que han fet això mateix, és a dir, vestir ben igual. Les volen repassar. Na Sarah Brady i en Jonah Hill fa uns anys van assistir a l'estrena de la pel·lícula Don't Look Up vestits de bessons especials glamurosos, segons definien aquests actors. També anaven vestits igual.
I sí, i has de veure la foto. Sí. Jo avui l'he vist. I sí.
Tot donàvem vestit amb un vestit blau que va fer que el crític de moda se demanassin si era adorable o vergonyós. Home, més parelles que van vestides ben igual, aquesta és més extravagant. Després de la gravació d'un videoclip a Los Angeles, na Rihanna i na ASAP Rocky varen ser fotografiats vestint unes peces de roba peludes i tenyides de colors neó. Però si anem encara més enrere, el 2001 podem veure com un dels precursors d'aquesta moda varen ser en Britney Spears i en Justin Timberlake, que varen comparèixer als American Music Awards amb roba de texans perfectament conjuntada. La pregunta, vos vestiríeu ben igual que
no,
la vostra parella?
Jo, de fet, en aquesta pregunta que feien el crític de moda de si és adorable o vergonyós, jo votaria la segona opció, o sigui,
creus que
bastant vergonyós.
En Kylie Jenner, de la Jenner, dels Kardashians, aquesta família tan coneguda americana, aquestes empresàries, i en Timothée Chalamet, aquest actor també famosíssim, que darrerament ha fet moltíssimes pel·lícules, quan varen decidir que anirien a l'estrena d'aquesta pel·lícula vestits igual, de color carabassa, així perquè els avés tothom, varen pensar que podíem passar vergonya.
No, i segurament pensaven que seria adorable. Jo crec que ells pensaven... Però no sé, jo ho trobo una cosa mala de país, un poquet.
Devien que molt bé, que anaven preciosos.
Sí, de fet, el vestit que duen, massa bé, però que vagin tan conjuntats, arriba a fer un poquet
el mateix vestit.
Ja entenc que vulguis anar del mateix estil o els mateixos colors, com ho pareix bé, però un pic, basta.
Sí, hi ha gent que ara per Nadal...
Hi ha gent que cada dos per tres...
Però quantes que hi van? Es diu menges a passejar escassa, cussa...
No, crec que per sortir...
Entre setmana per anar a fer feina, home, per anar a noces, unes noces...
Sí que hem vist... Bé, aquests eren una gala.
Són no sí, a gala.
Normalment és això, però sí que hi ha parelles que se compren la mateixa dessuadora, o per Nadal se compren un...
Se donen confondre, a moments.
No ho sé. Bé. Però també allò d'en Timothée Chalamet i na Kylie Jenner, hem de dir que ella du molt manco poca roba, que ell, sí, això sí, també ja és un clàssic. Mm. És a dir, que les dones mostren més carn que no pas els homes.
Mostra poca cosa, ell mostra les mans i el cap, poca cosa més.
Sí. No. I ella du unes ungles perfectament
també,
sincronitzades.
També taronges. Sí. Ah, no m'hi ha fixat.
I ell du bolsa i ella no. No?
Mm. Mm. Això és bo. Mm. Però bé, que la bossa és allò que m'han contactat la sí, sí, gent en aquesta fotografia. De fet, jo no sabia que Timothée Chalamet festejés amb una gent.
Jo tampoc.
I ho han fet sempre tot el món, perquè ja veiem que això ha fet la volta al món, aquesta fotografia, vestit ben igual.
A més, un color que crida l'atenció.
Sí, això ja és que està bé per cridar l'atenció directament.
Perquè, per exemple, si vas de negre, mira... Molt de pic coincideixes, molt de pic coincideixes, sí, que vas llevar una gala, quasi tothom va de negre.
Van de carabassa.
Carabassa,
sí. Sí.
Ben taronges.
Si ho voleu mirar, vos deixam el vostre parell.
Sí, n'hi ha més d'exemples. Jo n'he triat un parell perquè eren els que cridaven més atenció, però n'hi ha un bon grapat d'exemples en aquest article del País.
Crida l'atenció. Molt bé, i acabam amb un petit apunt, perquè avui, vos ho dèiem, s'ha publicat la tercera onada de l'Institut General de Mitjans, l'EGM, i hem de dir que IB3 Ràdio tanca aquest 2025 amb la tercera millor audiència de la seva història, una mitjana de 26.000 persones trien diàriament aquesta emissora. Programes com El Dia arriben al 12.000 oients diaris i la informació esportiva i les retransmissions sumen 16.000 oients de mitjana. Però nosaltres també estem d'enhorabona perquè cada dia sou 10.000 les persones, els tantalaires que mos escoltau. Així que només podem dir que gràcies.
Som moltíssims, no? 10.000.
Sí, sí. Amb aquest apunt, feim un tento.
El teu moment de Tèntol.
Som en Quico Martorell, de Can Boqueta de Soia. El meu moment Tèntol pot és entre tons, quan aconsegueix que descansar de sa feina, que això és quan he acabat de dinar, que per desgràcia o sort és bastant tard, i és, ja t'ho dic, de les 6 a les 7 menys 4. És aquest moment que millor que ningú me diga res, que posa el mòbil... modo avió, modo no molestar, i si tingués un altre modo també ho posaria, i aquest tres quarts d'hora que me deixin en pau, és el moment de badar, becar i tot el que pugui.
IB3 Ràdio és Dial. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Pilota cap aquí, pilota cap allà. El futbol és, sens dubte, un dels esports més populars del món. Per això, dedicarem un parell de píndoles a recordar alguns termes propis d'aquest àmbit. Avui, començant pel camp de futbol. El joc es desenvolupa sobretot al centre del camp. Les línies que delimiten el terreny de joc pels costats reben el nom de línies de banda. Recordeu, línia i no línea. Quan parlant dels extrems del camp, fem referència a les línies de fons. A la banqueta, i mai banquillo, s'hi asseuen l'entrenador, els suplents i altres membres de l'equip tècnic. N'hi ha dues, una per a cada equip. Els espectadors, en canvi, s'asseuen a la grada o graderia. Les àrees són zones del camp delimitades per línies. Hi trobam l'àrea de corna, amb bo tancada, l'àrea de meta, l'àrea de penal i no àrea de penalti, i l'àrea tècnica. I, evidentment, no podem oblidar la porteria, formada pel travesser i no l'arguero, que és la barra horitzontal, i pels pals, les dues barres verticals. I terme explicat, terme acabat.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Que fa estona que no sentia la paraula travesser, no?
Sí,
no. Per referir-se.
L'arguero no.
L'arguero sí que feia temps que no ho sentia.
No, hi ha molta gent que ho diu.
Eh? L'arguero només ho he sentit referint-se al futbol. L'arguero.
Sí, això, clar.
Això,
sí,
això,
sí.
Això.
Un travesser, però ja també pot ser una altra cosa.
Molt bé, Toni, avui nova edició d'aquesta secció dedicada als bolets. Com us explicaràs?
Sí, avui bé, xerraré, ja que la setmana passada no vaig poder xerrar des que tenia apuntats, avui vos acabaré de contar un parell de bolets que m'apareixen més curiosos, no?, que tenim aquí en els nostres indrets.
Molt bé, Toni, i de quins són aquests bolets, amem?
Començam amb la randa. No despuig de randa.
Estava a dir, que se fa randa.
És veritat que me sorprèn aquest nom. O també coneguda com reixa del diable.
Fa por, això.
Sí.
Vol dir que millor que no la mengem en aquesta.
No, perquè exacte, no és comestible.
Per això se diu, deu tenir aquest nom popular.
Sí. De llatí Clatrus ruber, que ve de... Bé, Clatrus és una reixa, i bé, que provenen de llatí des grec, Cleitron, reixa enreixat, i ruber, de vermell.
Clar.
I bé, se diu reixa del diable perquè és un bolet molt curiós, perquè és fora d'edat, és com si fos una rejilla, lo que hem format com si fos una bolla, de color vermell, i que apareix com una gleva de sang.
És guapo, és preciós.
És un bolet molt guapo. No sé si l'heu vist mai, és vera que és complicat de veure, no? Però jo ara n'he trobat bastantes per la meva finca, i és un bolet que també neix d'una volva, d'un ou, com ses cogomes, i és un bolet que fa pudor.
No?
Perquè...
Pudor de?
Fa pudor a lo vòmit.
Uf! Així sí que no me'l menjaria. No?
Olor de vomitat.
Sí, perquè és una olor aquesta fastigosa, ja que diuen que és perquè les mosques hi van, perquè té aquesta olor, i així, quan les mosques s'aferren, després, quan se'n van, amollen les espores. És a dir, com les espores s'aferren a les cames de la mosca i així se diversifiquen les espores, que són les com a... Sí, així quan se reproduixen els bolets.
Sí.
Quan se pudor ja t'avisa que no te'l mengis.
Clar, és un bolet que tu ja el veus i és vermell.
El pot tocar, però.
Sí, que té aquesta... Sí, és a dir, un bolet si el toca, no, llavors si t'ho fiques a la boca no ho fagueu, però no te passarà res.
No donis idees, perquè encara matarem a qualcú.
Ni cuinat, ni cuinat, ni...
No.
Ja se vol, per l'aspecte que no és comestible, aquest bolet, que és vera que també se diu randa perquè fa com una randa.
Sí, és que si ve d'això. I també se diu reixa en verd de diable, també la sentida de bruixa.
Reixa
perquè
de bruixa.
Diuen que el seu nom popular fa referència a la seva olor fastigosa, com dit, i una olor que segurament se va associar a la creença popular amb el vòmit de bruixa. Llavors, tu això de bon bé...
Vomitaven les bruixes.
Segur que sí. Ja que era, no estem ben vistes les bruixes en aquell temps. I supos que ve d'aquí. Però bé, és un bolet molt curiós i molt guapo. Però bé, continuem amb el pot de llop.
Bon noms, eh?
Sempre
sí,
és un
pot de llop. Comestible, aquesta.
No és comestible quan és ja més gran, però sí que quan és jove és comestible. Ah. Ja ho explicaré per què, i és que és un bolet en forma de baldufa, que la seva superfície està coberta per papil·les en forma de piràmide, que, direu, en forma de piràmide, i té com a puntets, com si fos puntiagut, de color blanc i en forma de baldufa, i és vera que és comestible quan és jove perquè és més carnós, i quan torna vell, torna d'un color més marronós, ja en fase de descomposició, i és molt curiós perquè se diu pet de llop perquè quan el tropitges amolla...
Ja sé quin és.
Amolla fum.
Fum.
De color marronós.
No fa renou.
No, però amolla sí que amolla fum.
I aquest fum són les espores. És a dir, si el tropitjau, aquest bolet, diversificau les espores.
I té altres noms, pot ser?
Sí, sí. També rep noms com pet de vea, bufa, bufa de bou, cul de porc, bufa de monja, bufa del dimoni i molts més que n'he posat, però...
Va de pets i bufes.
Sí,
va,
jo he sentit la bufa del dimoni.
Bufa del dimoni és...
Això mateix, jo també.
És molt coneguda, sí.
Que quan allò que el trepitges i surt d'aquell fum sí, i fa una varada...
Sí. Jo de petit me'n record que sempre que anava a cercar bolets...
De petit, d'excursió, per exemple.
Sí, no, i quan ja anava a cercar esclats de sang i sempre me'n trobava d'aquests, sempre frissava d'anar a trepitjar-los. Sí. Perquè m'agradava, no? Quan amollen aquest fum.
És recomanable, però, trepitjar-los?
Jo sempre som partidari de que si un bolet que no coneixeu no el toqueu ni el trepitgeu, perquè també feix com una...
Bé, cap bolet.
Cap bolet, perquè, per exemple, tots els bolets que són bons, hi ha gent que pensa que si ets trepitges, tal, però fas un lleig, vull dir, no està bé trobar-te bolets tirats per terra, deixa-los aquí on estan, per veure que així també és una manera de diversificar les seves espores.
En aquest cas.
En aquest cas, sí, perquè a més ja estan fare de descomposició i és molt curiós, perquè tropitges i fa aquest fum.
I se'n troben ara encara d'aquest bolet?
Sí, jo em vaig trobar, curiosament, vaig trobar com un agri tot, perquè no hi havia anat mai per una zona que té per davant la meva finca, i em vaig trobar un bon parell.
Molt bé, doncs, la bufa del dimoni, el pet de llop, que és aquest altre bolet, ben curiós, i llavà venen un que tenen un nom no molt agradós, però que n'hi ha, són abundants.
Sí, són els pixacans. Jo crec que tothom ens coneix.
Vaja, bufes, pixar, sí. Va d'això avui.
Sí. Toni, estàs escatològic.
És que me sorprèn aquests noms, perquè jo crec que ens varen posar per, literalment...
Perquè la gent no se'n mengi.
Perquè no se'n mengi o perquè... així a lo que s'assembla més. Llavors tu es pot de llop.
És vera perquè es pixacat aquest color groc.
Sí.
Groc.
Sí.
Però és bona tàctica posar aquests noms perquè
però contràriament a allò que pensa o que pot pensar tothom, sí que són comestibles.
Sí. Es pixacan, sí. Perquè n'hi ha qualcuns que no, però aquests que trobam pertot que són de color marró a dalt, el capell de color marró i a baix de color groc, aquests sí que són comestibles, però bé, com...
No fa molta menjera, tampoc.
Tampoc fa molta menjera i tampoc és un bolet que considerem excel·lent, així com ho són els esclats de sang, saps? És un bolet que és comestible, però si mires bé, com una qualificació, està bé.
Quant els menges tu, aquests, per exemple?
Jo, els pixacants els pot menjar dins l'arròs, normalment.
Trossetjats i dins l'arròs.
Quan els vaig provar per primer cop, mon pare, clar, com que n'hi ha molts, i van descobrir que eren bons, mon pare m'agafa molts, i van fer una crema. El problema és que no convé abusar.
Va ser pesada.
I ma mare va tenir...
un còlic.
Mal de panxa.
Un còlic, exacte, va tenir mal de panxa.
No m'estranya.
No convé abusar molt de bolets, que... sé que són comestibles, però que no...
Que no menjau tant. Els pixacans, molta gent en diu saps.
Saps.
I són molt preuats a la cuina. També és veritat, cap moderació.
Perquè els saps també és una altra casta, que curiós, aquí no en tenim de saps. I mira que és un bolet excel·lent. Però aquí els pixacans és veritat que són molt... N'hi ha per tot. És a dir, te'n pots anar...
Sí, per tot.
Te'n pots anar per davant de la mà i aquí on hi hagi pinar, n'hi haurà.
Se'n fan.
És curiós perquè, a més... Els agrada molt el pi blanc, és el tipus de pi que aquí n'hi ha per tot. Així com aquí no tenim el pi vera, quin era? Hi ha un pi que aquí no n'hi ha i que n'hi ha a Catalunya. Però bé, que convé menjar-los quan són joves també, perquè és un bolet que quan ja torna més vell segurament estigui corcat, perquè és un bolet que corca molt aviat.
Corcat, que té cuts.
Exacte, larves. I poden ser mal de digerir també. I és un bolet que, a diferència dels altres, és molt curiós perquè, per exemple, un esclat de sang sí que a baix té làmines, no? Aquest té com una esponja, com un fregall.
Sí.
Perquè, a més, de ser color groc, té aquests tubs, que és per aquí on molla les espores, en comparació amb els que tenen làmines. I és vera que per cuinar-los, si és molt tendre, se pot menjar sense pelar, però sí que si ja són un poc més grans, com bé abans de menjar-los, lleu-li tota l'esponja, és l'esponja, el que té baix, i pelar-los. I ets a poder-ho menjar i té una textura una mica, com dir-ho, gelatinosa. No és un bolet fort, així com s'esclat de sang.
No és per torrar, però vaja.
No.
No és per posar-los les grelles i torrar.
Tampoc crec que passi res, perquè són bons així com siguin, però perquè potser ficar-ho dins un arròs. Per veure que és un bolet que aquí no és molt apreciat.
La crema va ser bona.
Com a marc. Pot ser que sigui com a marc. Té un gustet.
Té un toc així... Sí, un poc, diria jo.
Se crema? En crema com...?
No, crema jo...
Home, no és animal... No és recomanable.
És a dir, pot fer crema, però que no li parit la majoria... Que se crema sigui...
No sigui una ollada de pixicans.
I de porros i d'altres coses, i ni pot parar de bolet, sí. I, bé, ja...
En queda qualcun?
Sí, bé, ja per acabar volia dir que els pixicans, com diferenciar-los, perquè no tots són bons, és molt curiós perquè els pixicans comestibles aquests... se poden diferenciar ja que quan ets de talles si no canvien de color són bons. A dir, si la can groga, la manté groga al cap d'un minut, seran bons, però els dolents, a dir, els tòxics, quan ets de talles tornen d'un color blavós. És molt curiós això, perquè quan, no sé si és per sòxid, però tot d'una tornen de color verd i de color blau.
Per tant, se veu automàticament.
I és molt curiós perquè, bé, això, aquest canvi de color dels que són bors, per dir-ho així, també hi ha vergà pixacant que són ja de color vermell i això, que ja no te'n pot fiar. Perquè normalment els bolets de color vermell ja te diuen que no són bons, ja amb aquest color.
Ja avisen. I de si voleu veure s'anar a cercar bolets que va fer en Toni l'Instagram i Beta Ràdio, el trobareu?
Sí, teniu el primer vídeo i diumenge en pengem un altre.
Ah, sí, fantàstic.
El primer de molts.
Sí. Ja veurem quants en surten, però en varen trobar així mateix de bolets.
Bona feina, i d'avui randes, pets de llop o bufes del dimoni i pixacans, aquests són els bolets que ha triat en Toni per comentar. Moltes gràcies, ara feim una pausa.
Altres.
I tornem tot una.
Aires arreuixats, somiadors de l'endemà, cercadors de l'elixir, del bolet més exquisit.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir en Dolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no. En Xanquete, pobre Xanquete.
Sí. Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I continuem, perquè ara vos hem d'explicar que ja són dies de començar a veure i voltar per Balenç. Avui volem badar davant el que ens han fet en el mostrador del Forn de la Soca Palma.
En dues taules de torns, cap a Belém van dos minyons. En dues taules de torns, Sant Josep de...
El forner i investigador pastisser Tomeu Arbona ha fet un Belém més que original en el seu fornet de la Soca. Són figures inspirades en fotografies de l'escultor i fotògraf Josep Pons Frau, que a principis de segle passat va retratar el Fora Vila de Sineu, precisament. Figures fetes d'argila per Tomeu mateix amb detalls de gastronomia popular en la recreació, per exemple, d'un forn o una cuina, i evidentment amb el naixement i els reis i tot, la colcada en lloc de regals d'un menjar. És el seu homenatge als qui s'han jugat la vida per repartir aliments a Gaza. Podeu veure aquest Belém en detalls ben dolços de gastronomia en el mostrador del forn fins l'endemà del Dia dels Reis.
I nosaltres volem parlar d'aquest Belém gastronòmic amb en Tomeu Arbona del Fornet de la Soca. Tomeu, com estàs?
Hola, bones tardes, molt bé.
Benvingut, moltes gràcies. Tomeu, s'atura molta gent a mirar el teu Belém?
Sí, tot el dia tenim gent que mira i sí, sí, mos fa molt de comentaris.
Què te diuen?
Bueno, pues els sembla molt original i els crida molt l'atenció, no? Que sigui una cosa tan fora de lo comú, no? Uh-huh. Llavors, sí, té tot un essenci de la ruralia de Mallorca, però a la vegada té la màgia, no?, d'aquesta cavalcada de reis que venen de fora diferents, no?, que se veuen com a diferents. I bé, i sobte també els productes que tenim exposats allà, que són tots en miniatura, de torrons, de tortells de reis, de pastissos, coques... O sigui, allà de tot en miniatura, a dins els carros que duen els reis farcits de tots aquests productes, inspirat amb això, inspirat sobretot amb tota aquesta gent que s'ha dedicat a poder donar menjar a tots aquests pobres que pateixen el gran extermini a Israel, no? d'Israel. Llavors, jo me va commoure molt veure que s'assassinava gent a les coes d'espa, a les coes dels forns on se repartia espa. I, bueno, vaig pensar en fer aquesta... Sense que fos una cosa massa agressiva, sí, tenia aquesta visió de respecte per aquest fet, no?
Mm. Un homenatge. Com has fet feina amb aquestes figures, que són miniatures, supos que són... És una feina molt minuciosa. Quines figures hi podem veure que destacaries i com ho has treballat?
Sí. Bé, jo, el que tu has dit, no? O sigui, són figures de les quals jo he agafat com a models pues, personatges d'aquestes fotografies de principis del segle passat, que a mi me resulten molt entranyables, perquè jo encara vaig veure algunes figures així, no? Alguns personatges vestits d'aquesta manera, i, bueno, me resultava com a molt entranyable, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, pues, no tenim massa temps per dedicar-me a això, i el que faig és, des d'octubre que vaig començar, ja en tenia fet des de l'any passat un parell, però, bueno, pues, al vespre es dedico una estona en aquesta feina que m'encanta, me relaxa moltíssim, i bé, pues, és com una cosa màgica, no? Tu agafes un bossi de fang i amb uns palillos que tenen de fa moltíssims anys, aposta per treballar argila, doncs me poso amb això i se me passen les hores que no me'n dono compte, no? Llavors no me'n puc anar a dormir que no hagi acabat la peça. I bé, per això és un plaer molt gran i molt inspirador de cara a preparar Nadal també en el forn, no? Jo crec que està molt lligat una cosa amb l'altra. Diguem que, bueno, molts anys de preparar pastissos i dedicar-me en cura a fer aquestes coses, doncs després me facilita, no?, aquest aspecte més creatiu, més detallista, d'observació de les formes i tot això, no? Mm. Llavors és un poc aquest procés creatiu, diguem.
Clar. Mm. I també veus com estibles teu ballem?
Bueno, no és comestible perquè està fet amb argila. Sí. I els pastissats sí que se podrien menjar, perquè hem fet de tot, hem fet panades, coca-rois, tot en miniatura.
Entrepats ulls i per sa boca, no sé si igual que client o clienta estiraria més d'una peça i figura, no sé si entén d'extres per vendre. Ah, perdona.
Si poguessin, sí. Però no hi deixem arribar. No hi deixem arribar.
I com ho fas, una panada en miniatura? Deu ser dificilíssim.
Bueno, però la veritat és que no. La veritat és que m'ho vaig posar en diferents pastes que teníem, doncs ho vaig poder fer, i evidentment no estan farcides, estan com si fossin unes culturetes, també, no? I així, bastant fàcil, la veritat.
Ai, mira, no, també ho trobo fàcil, perquè està basat, ho fa cada dia.
Clar.
I, clar, ho dèiem, hi ha proliferació de ballems pel centre de Palma aquests dies, hi ha molt de llocs que són visitables, i esteu també ve gent a posta de dir, ai, Tomeu, venim a veure el ballem.
Sí, hi ha gent que ve cada any. És que nosaltres això és una cosa que feim cada any, però bé, enguany amb més interès ho hem fet, perquè hem fet aquesta cavalcada de Reis, que fins ara no teníem Reis, perquè clar, jo també som autodidacta, jo he fet els cavalls, els Reis muntats a damunt, des de, diguem, lo poc que jo sabia. M'ha anat bastant bé. Però sí, ve gent que ja sap que cada any fem aquest naixement i s'atura un munt de nins a mirar. Passen moltes escoles per davant, tots s'aturen, que surten a veure, aquest dia et surten a passejar per la ciutat i tots s'aturen a veure es ballem. I, bueno, molt d'entusiasme i molt alegre, no?, pensar que estan fent una aportació a la ciutat a un moment que vivim en tan lleig, no?, que passen tantes coses en el món i pensam que, bueno, pues els mostradors haurien de poder ser una aportació de bondat, de bellesa, de generositat, aportar qualque cosa bona en el carrer, no? I això és un poc el que nosaltres sempre treballem, encara que no sigui Nadal, sempre procuram que el nostre mostrador digui qualque cosa dels valors que nosaltres intentam transmetre des de la nostra feina gastronòmica, també, no? Però, bueno, especialment per Nadal, jo som bastant nadalenc, sempre m'ha agradat moltíssim el Nadal, i, bueno, penso que és això, pues és un temps de donar esperança, encara que sigui d'una forma plàstica, no?, sense dir res més. I penso que això és una aportació possible en aquesta... en aquest fet.
Que sí. Heu notat que aquest dia es ve més gent, teniu més feina, ja comença a haver-hi encàrrecs per Nadal. Què menja la gent per Nadal?
Bé, normalment la gent arriba un poc més tard. Diguem, a principis de mes la gent se dedica molt a comprar, bueno, a pensar en els regals, en com plaure els seus parents, estimats i tal, no? I després ve l'hora de comprar per menjar. Però, bueno, la gent ja se comença a interessar, ja des de fa uns dies, en els torrons, ja tenim tots els tipus de torrons que nosaltres fem, que els fem molt de Montser Festes, perquè nosaltres no posem ni colorants, ni conservants, ni res que pugui sostenir moltíssim de temps els nostres torrons, sinó que els anem fent poc a poc, no? Llavors, bueno, pues anem, tenim una petita representació de tot el que fem i anem fent pràcticament a diari el que hem de restablir en el mostrador, no? Però sí, ja comença a tenir interès en aquest aspecte del Nadal.
I tant. Quin torró?
Que és importantíssim.
Sí, quin torró ens fas?
Bueno, nosaltres fem torrons així com a molt tradicionals, no? Alguns més novedors, els que són molt antics, però que són desconeguts, no? I que, bueno, pues que els tenim en el nostre mostrador amb molt de gust i que la gent ja comença a conèixer-los i ja ve també cada any a cercar-los d'una forma especial, no? Tenim, per exemple, mira, tenim un molt interessant que vàrem treure d'un llibre de contes del monestir de Sant Jeroni de l'any 1700 i pico. No te sé dir exactament la data, però explica que les monges havien comprat una carretada de roses per fer aigua de roses pels torrons, no? Llavors, aquesta imatge me va semblar molt preciosa i, bueno, a partir d'aquí vàrem crear aquest torró pensant com devia ser que feien aquestes monges ja exaurides, no? Que ja no existeixen en els monestirs de Sant Jeroni. Llavors, bueno, pues, el resultat és un torró que té moltíssim d'èxit i a la gent li interessa molt, també, no? I llavors, per exemple, fèiem el peix de pasta real, que és un torró que està entre un torró i un pastís, perquè té de dins, està farcit de quarto engatat en vi de missa, i després té diferents capes de confitura de codony, confitura de vermell d'ou, té xocolata, torró de xocolata, i després l'enfornam, i això és una delícia també conventual molt antiga. Ja en el segle XVI, això, el 7D7, també ja està documentat aquest torró, i, bueno, pues, a part de que és molt vistós, i genera moltíssim d'interès.
No? Idò, Tomeu, ja no tenim més temps, me sap greu, haurem de venir a veure i provar els vostres torrons, però enhorabona per aquest belem i també per mantenir viu el patrimoni gastronòmic de les nostres contrades. Una ferrada, Tomeu Barbona, gràcies.
Moltes gràcies.
Ara arriben els serveis informatius i tornen tot a l'hora.